l'Infovespre.
Bona tarda, és divendres 25 de gener del 2019. Avui a l'Infovespre repassarem les activitats culturals i esportives preparades per aquest cap de setmana, que és de Festa Major Sant Pol de Mar, i també preguntarem com es prepara l'hospital i el cap de Calella per l'increment d'activitat com a conseqüència de la grip. També explicarem que avui és la segona nit que el pare del nadó de Pineda, que va morir dilluns, ha passat a la presó. Ahir el jutge d'Arenys va decretar presó preventiva per l'acusat de maltractar el seu fill de tan sols 2 mesos. Aquests són alguns dels ítems informatius que desenvoluparem a l'informatiu d'avui, que fem possible Marc Mira, els controls tècnics, i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. La grip ha assolit el nivell d'epidèmia i això, inevitablement, fa que els CAPs i els serveis d'urgències rebin moltes més visites de l'habitual. Cada any s'estableix un pla de reforç per fer front a aquest augment de la demanda que Calella s'ha concretat, reforçant amb més personal el servei d'urgències amb la previsió de fer-ho també per al CAP de Calella en cas que sigui necessari. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obert al Sant Jaume de Calella un nou dispositiu de llits subaguts per pacients crònics que necessiten hospitalització. El pare del nen mort com a conseqüència de les greus lesions que patia va ingressar a presó de forma preventiva decretada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys de Mar, que porta el cas. És un jove de 21 anys de nacionalitat uruguaiana i que s'havia establert a Pineda de Mar amb la seva parella l'estiu passat. S'està a l'espera de conèixer quin és el delicte que li imputarà el jutge. Iniciativa per Catalunya Verds portarà al ple del Consell Comarcal del dimarts vinent una proposta per reclamar a les administracions catalana i estatal que unifiquin objectius i criteris i compleixin amb els seus compromisos quant a la millora de la mobilitat al Maresme. Una iniciativa que presenta el conseller comarcal Sebastián Tejada, regidor també de Calella, que demana que la Generalitat i l'Estat s'ajustin a l'última revisió del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme, que amb un ampli consens del territori conclou que s'ha de pacificar la Nacional 2 i suprimir els peatges de l'autopista. Avui a la ràdio hem conegut l'experiència d'una parella lingüística de Calella que anima a tots els veïns a participar en aquest projecte de voluntariat que du a terme l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística. Es troben un cop per setmana, una hora, i conversen en català. Són la Isabel i la Mariola, que han visitat els estudis de Ràdio Calella Televisió amb la responsable de l'oficina, Judit Ferrer, qui ha explicat en què consisteix el projecte i quin és el compromís que es demana als voluntaris. I com cada divendres, farem un repàs a l'agenda cultural i esportiva prevista per aquest cap de setmana. La grip ha assolit el nivell d'epidèmia a Catalunya i, com cada any per aquestes dates, Salut i tots els consorcis sanitaris del país han posat en marxa el pla de reforç per fer front a l'augment de visites que es preveuen. També els dispositius de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entre ells a Calella, al Sant Jaume i al Servei d'Urgències i també al CAP. S'incrementa el personal i, a més, a l'hospital s'ha obert una unitat de llits de subaguts per pacients crònics que necessiten hospitalització. La idea és mantenir un cop superat aquest pic d'activitat. La directora mèdica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Roser Anglès, ha explicat a Ràdio Calella Televisió com és aquest pla de reforç per tal d'evitar la saturació d'urgències, a més d'incrementar efectius amb més personal mèdic d'infermeria i auxiliars. S'ha obert al centre una unitat de llits de subaguts.
Hi ha un dispositiu que hem posat en funcionament en aquest mes de gener, que són uns llits que n'evidem llits de subaguts. Són uns llits que són més pensats per pacients crònics que han d'estar poc temps, però que com són fràgils doncs necessiten estar hospitalitzats. A la Calella estem lluitant aquí per tenir el màxim de recursos per donar resposta a les necessitats de la població. Això us ho farem saber perquè és un dispositiu que és molt nou i ara estem en fase inicial, no? I tan aviat com ho tinguem ja tot rodat a tota marxa, doncs us ho explicarem amb més detall, perquè l'hem posat en marxa ara, però la idea serà mantenir-lo després també.
En paral·lel, s'ha ampliat el nombre de llits de l'Hospital de Dia amb l'objectiu de donar espai al servei d'urgències. Amb tot, la directora mèdica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva insisteix en recordar que el CAP és el primer lloc on s'ha d'acudir en aquests casos. El pla de reforç també es fa extensiu a l'atenció primària.
Incrementar la disponibilitat per visites espontànies, que diem que són aquestes visites dels pacients que no han pogut programar perquè senzillament s'han trobat malament i no ho teníem previst, no? Llavors, doncs, incrementem agenda per atendre aquest tipus de pacient i també amb la dotació d'infermeria en funció dels casos que tinguem, no?
Aquest any la grip ha arribat més tard i ara estem en plena fase d'epidèmia. Segons els indicatius, el virus s'assimila al de fa 2 anys i es preveu una bona resposta de la vacuna que s'ha administrat a la població.
El virus de grip d'un any per l'altre sempre canvia alguna cosa, alguna petita cosa. Llavors aquest any semblaria que és bastant semblant al de l'any passat. Però en principi la gent que s'hagi vacunat evidentment tindrà menys incidència que la gent que no s'ha vacunat.
La directora mèdica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva també ha recordat que els usuaris tenen al seu abast el servei del 061 de CatSalut Respon, on els poden donar indicacions en casos de problemes de salut i vehicular-los al dispositiu més adequat.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El jutjat d'Arenys de Mar, que investiga la mort del nadó de Pineda de Mar ingressat a la Vall d'Hebron amb greus lesions cerebrals, ha ordenat aquest dijous l'entrada a presó del seu progenitor de forma preventiva. En funció dels indicis que es desprenguin de les indagacions, el jutge decidirà quins delictes l'imputa, que podrien anar de l'homicidi imprudent o dolós, és a dir, amb intenció, fins a l'assassinat amb traïdoria. El pare havia quedat en llibertat amb càrrecs després d'una primera declaració davant el jutge, a qui va reconèixer haver sacsejat el seu fill perquè volia despertar-lo quan estava inconscient. Finalment, però, i després de la mort del petit de 2 mesos, ha acceptat la petició de la Fiscalia i de la resta d'acusacions que exerceixen la Generalitat i l'Ajuntament de Pineda de Mar per la seva entrada a presó. El 4 de gener, el menor va ingressar amb un pronòstic molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron des de l'Hospital de Calella. Moria 17 dies després per les lesions que patia. El centre sanitari va activar el protocol de maltractament infantil en el moment que va arribar i després de la investigació de les lesions. Aquest centre sanitari va activar el protocol del maltractament infantil i la DGAIA en va assumir la custòdia. Segons el Departament de Salut, tots els dispositius on es va atendre el petit van actuar correctament. Eren l'Hospital de Calella, l'Hospital de Mataró i el CAP de Pineda, abans d'arribar finalment a la Vall d'Hebron. Per la investigació feta, es conclou que una infermera de l'Hospital de Calella va notificar la treballadora social del mateix centre que seria convenient fer un seguiment del nen per possibles problemes d'educació sanitària dels progenitors. Segons el procediment establert, es va fer la comunicació als serveis socials de l'Ajuntament de Pineda de Mar. Segons Salut, també es va constatar que en alguns casos els facultatius que el van atendre no van tenir accés als seus antecedents clínics, tot i que es nega cap error. Els resultats de la investigació determinen que cap professional va activar el protocol de maltractaments perquè no es va veure motiu per fer-ho.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Encetem la informació política. Lucía Sánchez anirà a la llista de Junts per Calella a les eleccions municipals del pròxim 26 de maig. És la segona incorporació que confirma la candidatura que encapçalarà l'actual alcaldessa Montserrat Candini, a qui Sánchez ja va acompanyar en l'equip que va presentar els darrers comicis de l'any 2015. És arquitecta tècnica amb experiència en el sector de l'habitatge i la mediació de conflictes, actualment responsable de les polítiques d'habitatge del Consell Comarcal del Maresme. Després de Josep Gibert, el president de la cooperativa L'Amistat, aquest divendres s'ha anunciat el nom de la segona persona que acompanyarà a Montserrat Candini a les municipals. És Lucía Sánchez Vargas, responsable de polítiques d'habitatge del Consell Comarcal del Maresme. Ella s'ha mostrat il·lusionada per sumar-se al projecte de Candini i de Junts per Calella. En la nota que s'ha fet pública per fer l'anunci i la confirmació d'aquesta segona incorporació, Junts per Calella reitera que s'està formant una candidatura àmplia, transversal i de gent compromesa. En les pròximes setmanes es seguirà anunciant com queda conformat l'equip que es presentarà a les eleccions municipals que celebraran el 26 de maig. Més coses, Iniciativa demana el suport de la resta de formacions amb representació comarcal per exigir a la Generalitat i a l'Estat que s'asseguin a la taula i acordin les mesures per la millora de la mobilitat al Maresme i que aquestes s'ajustin a l'última revisió del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme, que amb un ampli consens del territori conclou que això passa per la pacificació de la Nacional 2 i la supressió dels peatges de l'autopista. Els compromisos de les dues administracions amb el territori es van concretar a partir d'un primer informe l'any 2009, segons el qual l'objectiu prioritari en termes de mobilitat era la construcció d'una via alternativa a la carretera i a l'autopista que absorbís tot el trànsit. En base a això, l'Estat va transferir la titularitat de la carretera a la Generalitat i va fer un primer pagament de 97,4 milions d'euros per l'execució de la denominada Ronda de Mataró. Segons el relat que Iniciativa recull a la proposta, la Generalitat de Catalunya va destinar la partida a polítiques d'habitatge i mai ha justificat el projecte. Els ecosocialistes expliquen que això ha bloquejat fins a dia d'avui les negociacions entre administracions i que també impedeix que es puguin actualitzar les prioritats que han diferit amb el pas dels anys. Ho ha explicat el conseller comarcal Sebastián Tejada, regidor també de l'Ajuntament de Calella, en declaracions a l'Info Migdia.
Nosaltres el que exigim a la Generalitat és la justificació d'aquests 97,4 milions d'euros, la provisió pressupostària, ja que els ha gastat en una altra cosa, d'aquests 97 milions d'euros, i renegociar amb el govern central el contingut de les inversions en mobilitat, perquè ja no ens serveix la idea de duplicar la capacitat de la A2. Si volem l'eliminació del peatge i les altres inversions correlacionades, ferroviàries i de mobilitat i de connexió entre els municipis.
En la proposta, Iniciativa també reclama que s'estableixi un calendari de transferències fins a arribar a la partida de 400 milions d'euros que l'Estat va comprometre quan va traspassar la titularitat de la Nacional 2 a la Generalitat de Catalunya. 7:41, gairebé 42 minuts, la Mariola va arribar a Catalunya l'any 2000 de la seva Granada natal, té un fill nascut aquí i vol opositar. Necessita certificar el seu coneixement del català i per això acudeix als cursos que ofereix l'Oficina de Català de Calella. Allà va conèixer la Isabel, que també anava a classe per millorar la llengua i van acceptar la proposta de convertir-se en parella lingüística. Ara es troben un cop per setmana, fan el cafè i conversen de temes d'actualitat, dels seus gustos, de la vida en general, de coses comunes. Han volgut compartir la seva experiència per engrescar a tothom a participar en aquest projecte de voluntariat lingüístic. La Isabel és calellenca de tota la vida, la Mariola, des de fa pocs anys, però ara està plenament arrelada a la ciutat. Aquí hi ha format una família i ha fet plans de futur, també professionals. Les dues han volgut compartir el seu testimoni com a parella lingüística al programa La Ciutat.
La persona que es fa voluntària es compromet en principi a regalar 10 hores de la seva vida, no? Sí. Diem, una hora a la setmana, durant 10 setmanes, et trobaràs amb aquesta persona en un horari que us vagi bé a les dues. I el que passa és que habitualment aquestes parelles, doncs, passen 10 hores i ja ni se n'adonen, en fan més, i un dia diem, què, repeteixes? O de vegades en algun aprenent li ha de dir, deixa'm la voluntària, que necessito, que hi ha gent que s'espera, no?
I això... Perquè... La Mariola ha posat de relleu que el projecte de parelles lingüístiques aporta als aprenents la possibilitat de conèixer un registre més col·loquial i popular del català.
Ens enriqueix molt el que està aprenent.
Sí.
És que el voluntariat el que fa ens ensenya a aquesta paraula catalana. Nosaltres, els castellanoparlants, estem acostumant a traduir. Doncs clar, hi ha expressions que són catalanes que nosaltres no arribem.
Sí.
Que són sinònimes d'aquestes que nosaltres traduïm. I això, la Isabel amb mi, ho fa molt i és aquesta necessitat que tenim nosaltres, no només de parlar català, sinó de parlar-ho bé.
Com la seva, a Calella funcionen ara quasi una trentena de parelles lingüístiques. El programa el coordina la Judit Ferrer, la responsable de l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística que hi ha a les dependències municipals de la fàbrica Llobet Curi. Recalca que no es tracta d'ensenyar català, sinó que els aprenents es treguin la vergonya de sobre i agafin fluïdesa en la parla.
Hi ha molta gent que està aprenent català i es troben amb la situació que quan surten de l'aula
els hi parlen en castellà.
No saben amb qui parlar. Hem de buscar voluntaris. I són aquests voluntaris que fan? Doncs fan allò que seria el normal, que és trobar-te una persona que sap la teva llengua i compartir-la, no? I doncs comparteixen la llengua. Els voluntaris doncs fan que aquesta gent pugui agafar fluïdesa i que puguin això practicar. Ah, i llavors també els proposem altres activitats, eh? O sigui, fem alguna xerrada, alguna conferència, els convidem, i després, i una cosa que fem, que ja fa 5 anys que estem fent, són tertúlies a la biblioteca.
Clar. El compromís dels voluntaris és d'un total de 10 hores. Segons Ferrer, entre les parelles lingüístiques s'arriba a crear una amistat que sovint fa que continuïn trobant-se per iniciativa pròpia.
La persona que es fa voluntària es compromet en principi a regalar 10 hores de la seva vida, no? Diem, una hora a la setmana, durant 10 setmanes et trobaràs amb aquesta persona en un horari que us vagi bé a les dues. I el que passa és que habitualment aquestes parelles doncs, passen 10 hores i ja ni se n'adonen, en fan més, i un dia diem, què, repeteixes? O de vegades en algun aprenent li he de dir, deixa'm la voluntària que necessito, que hi ha gent que s'espera, no?
I això... Perquè... Les persones interessades poden adreçar-se a l'oficina de Català de Calella trucant al 93-766-51-84.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest diumenge es farà la segona representació del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella que organitza Joventut Artística i enguany celebra la seva 45a edició. A l'escenari del Teatre Orfeó Calellenc hi pujarà el grup escènic Navàs que representarà l'obra El Pare. La funció es farà diumenge a 6:45 de la tarda. La venda d'entrada serà diumenge d'1 a 2 del migdia i també una hora abans de la representació. De l'agenda del cap de setmana en destaca també el concert de música per la pau que es farà demà dissabte a la Biblioteca Municipal. Serà durant l'hora del conte a partir de 11:45 del migdia. Un concert dirigit per la violinista Núria Grima que estarà acompanyada per 5 veus infantils. Amb aquest acte, amics de la biblioteca celebraran el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DINIP. I més coses, Sant Pol de Mar celebra aquests dies la Festa Major d'hivern amb una programació d'activitats que va començar el cap de setmana i que acabarà diumenge 27 de gener amb la Marxa de Sant Pau que arriba a la 35a edició. És una prova apta per tothom de 13,7 quilòmetres de recorregut que faran passar pels termes de Calella i Sant Cebrià de Vallalta. És una marxa no competitiva a la qual tots els participants obtindran un obsequi en acabar. Sortirà a les 8 del matí de la plaça de l'hotel i l'arribada es tancarà a la 1 del migdia. Al llarg del recorregut hi haurà controls i serveis d'avituallament. El preu de la inscripció anticipada és de 7 euros, 9 euros el mateix dia.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
7:47, hora per conèixer quines són les estrenes més destacades a la cartellera del cinema.
Continguts en xarxa.
Una història d'amor entre dos joves de Harlem, el blues de Beale Street, és una de les principals estrenes de la setmana. A la cartellera també arriba The Old Man and the Gun, l'anunciada darrera pel·lícula de Robert Redford. I Sylvester Stallone torna al seu personatge de Rocky amb la segona part de Creed.
Tu i jo, para siempre.
Funny. Tengo algo que contarte.
Tish, una jove de Harlem, és la protagonista del blues de Beale Street. Embarassada, ha de lluitar per provar la innocència del seu xicot Fonny, que és a la presó. El film és l'adaptació d'una novel·la i ens parla de l'amor incondicional a través de la història de la jove parella i les seves famílies, amb la promesa del somni americà de fons.
Recuérdalo. Pronto estaré en casa.
Oiga, perdone. ¿Necesita ayuda?
No hace falta.
Déjeme echarle un vistazo.
¿Sabe algo de coches?
No mucho.
Robert Redford s'acomiada del cinema amb un film basat en una història real. A The Old Man and the Gun, Redford interpreta en Forrest Tucker, un lladre de bancs retirat que viu en una llar d'avis. Als seus 80 anys, viu una història d'amor amb la Jewel, però un dia veurà el detectiu John Hunt a la televisió i sentirà la necessitat de donar un últim cop i demostrar que encara pot portar de corcoll a la policia.
Se ha pasado toda la vida entre rejas, salvo cuando se fugaba.
Debería haberse retirado cuando aún estaba en la cumbre.
Pero cuando encuentras algo que te apasiona...
Víctor Drago, hijo de Iván Drago, quien de manera infame acabó con la vida de Apollo Creed, ha retado hoy públicamente a Adonis Creed.
No lo hagas.
No tengo elección.
Eso mismo dijo tu padre y murió aquí, entre mis brazos.
Sylvester Stallone recupera el seu personatge de Rocky a Creed 2. A la pel·lícula, Adonis es debat entre les seves obligacions personals i un gran desafiament, enfrontar-se al fill de l'home que va matar el seu pare. Rocky Balboa estarà al seu costat i tots dos es qüestionaran si val la pena lluitar, descobrint pel camí que no hi ha res més important que la família.
Con cada asalto, aprendes más sobre ti. Y al subirme a ese ring, vi que no era solo por mí.
Obrim plana esportiva amb l'agenda de competició per al cap de setmana que comença el Calella de futbol, que vol aconseguir una victòria al camp de l'Alella per intentar recuperar el lideratge de la Lliga i reconduir els darrers resultats irregulars. El partit es jugarà diumenge a la 1 del migdia. La Unió Esportiva amb el Calella segueix líder invicta a la Lliga, però només avantatge d'un punt al Banyoles, el segon classificat. Aquest cap de setmana els de Salva Puig tenen un desplaçament complicat a la pista del Sant Martí. Adrianenc B, el partit es jugarà diumenge a 11:45. Els barcelonins són tercers a 9 punts de la UEC. El club tenis taula Calella Termotur rep aquest dissabte el líder de la Lliga, el Sant Sebastián. El partit es jugarà a 11:45. Amb la derrota de la setmana passada, els calellencs afronten aquest partit amb pràcticament l'obligació de guanyar per mantenir les opcions d'estar dins les fases d'ascens. El CEF Creu Groga de Waterpolo té l'oportunitat d'aconseguir una victòria que seria una injecció de moral molt gran per l'equip que després de dues derrotes seguides han trencat el bon ritme de resultats que portava. Els nostres jugant a la piscina del líder de la competició, el Badia B. La Lliga Individual de Bitlles Catalanes arriba a Calella el proper dissabte a les 4 de la tarda. Les pistes de bitlles de la Muntanyeta seran l'escenari d'una nova jornada de Lliga. I les juvenils del vòlei de l'Escola Pia, després d'acabar la primera fase com a campiones, aquest cap de setmana de la Lliga fa una petita aturada. Les calellenques aprofitaran aquesta jornada de descans per jugar un partit molt interessant contra l'Espanyol. En contra jugarà al pavelló de l'Escola Pia dissabte a 4:45.
Meti Polit us ofereix el temps.
I ara hora de conèixer què ens apara el temps per aquestes pròximes hores, també especialment per aquest cap de setmana, amb Jordi Via del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, encara ens hem trobat amb precipitacions i ventades destacables. Cops de vent que al Pirineu superaven els 80-90 km per hora, també cap al sector de l'Alt Empordà i cap a l'Ebre, també cops de vent prou importants. I també cal dir d'aquest divendres que les temperatures màximes han estat força més altes respecte a les últimes 24 hores. Hem fregat, per exemple, cap a la ciutat de Tarragona els 20 graus de màxima, però és que també a Ponent ens hem trobat amb valors clarament per sobre dels 15 graus, volem dir. I tot això, doncs, tenint en compte que hem començat aquest divendres amb temperatures per sota dels 0 graus en molts punts de Catalunya. Amb les imatges del Meteosat també observem aquesta presència de pocs núvols en conjunt. Tot i això, sí que veiem els núvols de la cara nord del Pirineu que han portat precipitacions. De fet, aquest matí nevava, per exemple, a la ciutat de Viella, però després ja la cota de neu s'enfila fins als 1.500 metres, i és que la massa d'aire ja no és tan freda com els dies anteriors. El cap de setmana, doncs, començarà estable amb l'anticicló, però després ens arriba diumenge una potent pertorbació que portarà un nou canvi de temps. Però fins que no arribi aquest canvi, esperem un dissabte en conjunt, marcat pel sol a gran part de Catalunya, potser amb restes de núvols cap al sector de la Vall d'Aran, algun estrat baix a punts de la pressió central durant el matí, i a la tarda també sol amb alguns núvols prims, potser alguns núvols baixos cap al sector sud de la Costa Brava, sense precipitacions, i temperatures també aquest dissabte sense grans canvis. Per tant, ambient fred de matinada, amb bastantes glaçades cap a l'interior, però cap al migdia molts valors de temperatura màxima poden voltar els 15 graus o localment poden trobar-se per sobre. Vent que també bufarà encara cap al sector de l'Alt Empordà, cap a l'Ebre. De fet, mantenim l'avís cap a la comarca del Baix Camp, on aquí es poden superar encara dissabte fins a migdia els 70-80 km per hora. I aquest vent de tramuntana també a la Costa Brava pot portar onades de més de 2,5 metres d'alçada. I de cara a diumenge, doncs, matí amb més sol i tarda amb l'arribada d'aquell front que portarà tarda ja amb nevades cap al Pirineu a qualsevol cota al final del dia, potser també algun ruixat cap a les comarques del nord-est. Baixen també les temperatures entre diumenge i dilluns i la setmana vinent encara començarem amb temps una miqueta inestable. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Tram final de l'informatiu, recordem la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia del Carme, situada al carrer Santiago Rossinyol, número 58 de Pineda. I acabarem, com sempre, en format musical, amb l'efemèride d'avui, i és que l'any 1981 neix la cantant Alicia Keys amb la seva cançó Superwoman. Nosaltres ens acomiadarem, que passin un molt bon cap de setmana.
Nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part of me.
Yeah.
I hang my head from sorrow
so much.
State of humanity.
What's up?